La Real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, salutacions especials des de ací, des de Ràdio Vila-real. Estem a 6 de maig. Avui ens diu el president del govern que vol 15 dies més de confinament. Veurem si és endavant o no és endavant. Salutacions especials d'una servidora, Susana Pérez, i bon dia, Montse.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Txelo.
Bon dia, Txelo.
Tindrem 15 dies més de confinament?
Jo crec que sí, perquè el Partit Popular s'abstindrà i entonces hi serà a provar.
T'assegura que s'abstindrà?
Sí.
Serà una abstenció per part del Partit Popular?
Jo crec que sí.
Tu què penses, Txelo?
Jo tinc els meus dubtes.
Ell és de la veu.
Tens els teus dubtes?
Sí. Perquè a lo millor igual vota que no.
No crec. Bueno, a veure, jo penso que no votarà que no, perquè si no li podrien dir no s'ha aprovat, perquè has votat que no, perquè tal. Jo penso que el més lògic és que s'abstenga i després pues, que s'aprove 15 dies més el confinament i veurem què passa en la política.
Uns d'apel·len a que és una responsabilitat del que tenen per a que l'estat d'alarma se mantinga i no tinguem problemes de més gent contagiada, eh?
Però
per una altra part demandem tests per a poder estar desconfinats, per a poder saber qui està contagiat i qui no està contagiat.
Claro, és que si tenim que estar que cada 15 dies estan confinats sense fer-nos els tests, és que aplegarem el mes d'agost i no s'haurà fet cap test i encara estarem 15 dies més, però bueno, és que tenim que saber quina és la gent que està que està infectada i quina no, per a la gent que estigui infectada s'aïsle i la que no pues seguisca en normalitat.
De tots els modos, en el que se considera per part de la gent, dels sanitaris, que dels metges, és que se facin test. És
clar.
Dir, no n'hi ha ningú sentit de tindre-nos més temps confinats, sobretot perquè inclús n'hi ha xiques que estan patint enfermetats de dèficit de vitamina D. Però vaja, bueno, també la desescalada que ara estan posant en marxa serà una mesura també que ajuda a pal·liar un poc el...
Una miqueta més normal, que ja pots dir, ja pots anar a passejar, ja pots anar a fer deport, sí, però és que no té sentit que no se facin ja... Jo no conec a ningú de part de la població de Vila-real que m'hagi dit que li han fet un test. I pregunte, tens que cridar al metge de capçalera, demanar-lo, aquí, com, de quina manera?
Per cert, ha aterrat un avió a Castelló,
sí,
no?
Sí, ha aterrat un avió a Castelló, a l'aeroport de Castelló.
Sí, claro.
No, és que me preguntava, es que sí, ja. Estàs segura que és a l'aeroport de Castelló? Sí, a l'aeroport de Castelló és un avió amb 370.000 mascarilles ha rebut en la vesprada del dia d'ahir l'avió procedent de Xina amb aquestes mascarilles adquirides per els ajuntaments de tota la província baix la coordinació de la Diputació i que seran repartides els pròxims dies a les entitats locals que sol·liciten aquest material de protecció sanitària. O sigui, que cada ajuntament que vulga o que ja hi ha demanat aquestes mascarilles ja van aplicar en el dia d'ahir a l'aeroport de Castelló.
Bueno, una bona notícia, a veure si, si és de veres que ens arriba este material.
Mira, ahir passejant, Susana, passejava per l'Avinguda de la Murà i vaig veure a dos cotxes de la policia local de Vila-real que n'hi havia gent en la parada de l'autobús i me vaig quedar, vaig estar observant. Vam, des de la ventanilla es van cridar a la gent que estava a la... Uh-huh. a la parada de l'autobús uh-huh. i es van donar mascarilles perquè n'hi havia gent que no en tenia i també vaig donar compte
hi havia gent que no en portava, no portava ficava.
I després n'hi havia gent que sí que portava ficar però igual es van donar una mascareta en el dia d'ahir. O sigui, és, jo és la primera vegada que d'això i després per així per la plaça i per el centre i també ha vist que estaven donant
que estaven repartint, eh?
En el dia d'ahir, sí. Uh-huh.
El Centre de Tecnificació Deportiva de Vila-real dona alta als últims pacients.
Sí.
És a dir, se'ns queda buit. Això vol dir que tenim puesto per aquest possible rebrote que diuen que hi haurà. I la Setmana Santa de Vila-real logra la declaració d'interès turístic autonòmic.
Sí, després en Almassora, la policia local d'Almassora farà el trasllat de la imatge de Santa Quitèria aquest dissabte per a depositar-la en la parròquia de la Nativitat, on es quedarà exposta en l'altar major durant, durant les festes en què tenien que celebrar-se les festes en honor a la Verge de Santa Quitèria.
Si ha avançat la desescalada, la gent que tinga fe podrà anar a visitar-la, no? I Vila-real avança en el consens.
Sí, el consens polític és a més d'1 milió d'euros en mesures per a la prevenció i la reactivació econòmica. S'ho farà l'Ajuntament de Vila-real, que, com dèiem, avança aquest consens dels grups polítics municipals per a sumar els esforços en les mesures de prevenció sanitària i, sobretot, de reactivació econòmica antes la crisi de la pandèmia del Covid-19. Sinó que també, bona notícia...
Pues és possible que sigui una ampliació d'estat d'alarma, eh?
Sí, sí, jo crec que
sí. Perquè a Sánchez li deixen els 178 vots a favor.
Sí, s'estendrà.
En contra tindrà els diputats de Vox, els nacionalistes i independistes de la CUP, independentistes,
sí.
De la CUP, d'Esquerra Republicana de Catalunya i JunxCat i el BNG, que també s'abstendrà. Me fa molta gràcia, s'abstenen...
Sí, fan coalició i després s'abstenen en una cosa que fa...
Per una altra part, ells són conseqüents en el que pensen.
Sí,
dir,
sí, sí.
En realitat no tenen por després a que es passi factura als bueno. Votants. I cosa que al final, per lo que estic llegint, el Partit Popular s'hi haurà votat a favor.
En un principi volíem votar en una abstenció, però bueno, si ells han pensat que aquesta és la millor opció per a Espanya.
Rufián diu que no hi ha raons sanitaris per a mantenir l'estat d'alarma.
Rufián és que votava, va dir
i
que
lo
votaria.
Raonable és que se puga decidir el territori i això no ser nacionalista, és ser eficient, perquè en realitat és en Catalunya n'hi ha més problemes, per exemple, que en altres regions o comunitats autònomes. Allí n'hi ha més casos.
Sí.
Per lo tant, se plantegen si en la ciutat, en la capital, en Barcelona, passen a la següent fase o no.
És que n'hi ha poblacions i que sí que és veritat que sí que se poden, que no n'hi ha tants casos, però per exemple en Catalunya, Madrid i Catalunya són les dues capitals d'Espanya en més casos, que avui per avui estan i més morts en el dia d'ahir també.
I el que sí que s'està... machacant o recordant-li molt al president del govern per part de Rufián és que sense el diàleg no hi haurà legislatura. És dir,
és que ell vol el seu.
Però per lo vist el diàleg en aquesta situació de pandèmia està trencant-se. I Laura Borràs, la portaveu de JunxCat, diu que dialogar, però en realitat l'únic que volen, ells diuen diàleg, però en realitat que l'únic que volen és que els obeïsquen. I és algo a lo que ells se neguen.
Sí, ells volen que...
I Abascal, lògicament, vota en contra de la pròrroga. que al final es conseqüent en el que ha dit des d'un principi.
Sí, que ell no estaria d'acord i que no votaria.
Més enllà de lo que pensem d'un partit o un altre, vem... I Casado, finalment, pues, és una abstenció. Sí. El Partit Popular s'abstés i jo també entenc que dins del seu del seno del Partit Popular hi hagi gent dividida en aquest sentit. Per tant, el president d'un partit també està... se deu als votants, clar, també que té que escoltar deu a tot el món, val? Entonces, al final Casado anuncia que el PP s'absté en la pròrroga de l'estat d'alarma i acusa a Sánchez de frau de llei i ha matisat que Espanya no pot viure en l'excepció constitucional il·limitadament. És dir, també ahir anunciava Baldoví, el diputat de Compromís, que ell va donar un sí, però un sí però molt a desagust, eh? És dir,
sí, que no estava conforme ell, no... el que passa que votaria sí, però és que si el Partit Popular haguera votat en sí, haguera sigut per als seus votants un pas arrere, perquè si realment tu no estàs d'acord en la política que està fent el president i com està portant tot el tema sanitari, pues no té molta lògica. Si tu, com a president d'un partit, t'enteres que el president del govern va fer unes mesures i se les té que assabentar per els mitjans de comunicació, pues no me pensé jo que...
Vale, però no sentis informat, però en realitat, clar, Simón està advertint que en quan se deixa de poner en pràctica les mesures del distanciament social, se posa en perill a més gent. I se referís als corrillos que s'estan produint estos dies per l'efecte desescalada, és dir, cuidao, perquè en el moment en què alcem un poc la mà, tornarem a tindre problemes. Problemes per als que encara no estem preparats, perquè no oblidem que encara estan venint mascaretes. Encara hi ha gent que no disposa de mascaretes.
Sí. I, a més, seria un pas enrere. El que sí que és, se demana el civisme de la gent. O sigui, que la gent pense que on vaig, on entre, a qualsevol lloc que té que dur la mascareta, per prevenció d'ell i prevenció per als demés. Perquè a lo millor, com no sabem a qui realment afecta el virus, pues a lo millor té un sistema immunològic més fort que una altra persona. Però bueno, això no se sabe encara, no han pogut saber. Per això que la mascareta, per a tu, però també per als demés.
En fi, ho han tingut difícil per aprovar aquest estat d'alarma, aquesta ampliació. Però bueno, en fi, nosaltres anem a escoltar a la regidora de Vox de Vila-real, que Irene. Ens conta, ahir sentíem al Partit Popular, avui sentirem a Vox de Vila-real, que ens conta quines propostes ha portat a l'Ajuntament, quines mesures prendria ella en cas de que ella fera sigut l'alcaldessa en este moment de la població de Vila-real. Una pausa i sentim què ens diu Irene.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
I si ahir ens parlava el grup del Partit Popular de Vila-real de les propostes que havien portat a l'Ajuntament de Vila-real, avui tenim a Irene del grup Vox, que és la seva portaveu, que sí que ens parla també de les seues propostes. Bon dia, Irene.
Hola, bon dia.
Què ha portat Vox Vila-real a l'Ajuntament? Quines propostes els ha fet i, sobretot, i el més important, si li han fet cas o no?
Bé, pues, nosaltres hem presentat diverses propostes, algunes sí que s'han portat a terme, unes altres no, unes altres estan estudiant, encara estan en estudi, o és almenys el que es van dir ahir. Nosaltres hem proposat el poder ajudar a totes les famílies de Vila-real que estiguen en una situació de risc o de desprotecció, que tinguin menors, que es puguen ajudar econòmicament o que es puguen ajudar també en les necessitats més bàsiques per a poder criar bé a aquestes criatures, valga la redundància, perquè necessiten alimentació, higiene, educació, roba, sabates... Tot això, la gent ara està sense treballar, molts estan en ERTE, a molts els han tirat al paro, i hi ha molta gent que ara no pot ni alimentar-se ell ni criar bé els seus fills, donar-les unes mesures mínimes. I el que volem és que l'Ajuntament pugui fer front a això i pugui ajudar a tota aquesta gent. També hem pensat... Mira, han pensat també en el xicotet comerç de Vila-real, perquè ara sabem que han començat el desconfinament, que estan començant a obrir, i si parles amb ells, veus que sí, que la gent està animada a comprar, que la gent està animada a anar, però doncs que només pot entrar una persona en el local, que només es pot provar una persona i s'arroba i té que estar 24-48 hores ahí ya se roba, per tant, ahí tenen unes pèrdues. Entonces el Ajuntament té que ajudar també al xicotet comerç. I moltíssimes més coses, podríem estar tot el matí parlant.
I tot això que vostè ha anat per els carrers de la població i ha anat informant-se per a poder demanar-lo, a vostè li han fet cas? Què li han dit que s'està estudiant i què li han dit que està aprovat?
A veure, per exemple, s'està estudiant, estan buscant mesures per ajudar al xicotet comerç, això sí que és veritat. Per exemple, vam demanar que als hostelers, tots sabem que ara poden obrir al 50%, però ells igual tenen pèrdues, perquè ells tenen uns gastos. Ja sols l'obrir la porta ja és un gasto per a ells. Entonces sí que es van plantejar el poder, per exemple, el poder ampliar les terrasses al doble. Per què? Perquè així, si un, per exemple, un hosteler tenia una terrassa en 4 taules, si l'Ajuntament li dona la possibilitat de donar-li més terreno i poder ficar aquestes 4 taules en les mesures i les distàncies que
corresponen, clar.
Claro, que mos manen ara, l'hosteler sí que podrà seguir mantenint el seu negoci. Per exemple, una altra cosa que es van demanar també per al xicotet comerç i als hostelers, tendes i tal, és que si se poguera, que això sí que n'hi hauria que estudiar-ho, ells m'han dit que no sabien si se podria fer, és als amos dels locals comercials que tenen inquilinos, si els han perdonat l'alquiler estos mesos o esta temporada de confinament, el que l'Ajuntament es poguera no cobrar l'IBI.
Sí, que els donaré una bonificació per a que ells pogueren també bonificar els seus inquilinos, no?
Correcte, per haver tingut el detall de no haver cobrat i ser alquiler durant aquest temps.
Sí, perquè en realitat portarem 2 mesos, és a dir, seran 2 mesos entre confinament i desescalada que els comerços no han pogut funcionar en normalitat.
Correcte. Entonces és una forma, un al·licient també per al ramos dels locals comercials.
I han accedit? A aquest tema han accedit perquè, mire, ahir quan parlava en el Partit Popular ens deia que n'hi han, que l'Ajuntament no, n'hi han coses que no accedís, o sigui que no va deixar de cobrar les tasses que normalment cobra. A vostè què li han traslladat?
Bé, a veure, ahir van dir que se podia estudiar, però que això era molt difícil perquè no depenia de l'Ajuntament de Villarreal. Entonces, quasi que van donar a entendre que ho apartarien, però tampoc es va dir aixina de clar. Es va dir que se podia estudiar, però que la possibilitat era molt remota. Estic parlant en el cas de l'IBI, que és el cas que jo vaig plantejar ahir.
Sí, però l'IBI el cobra l'Ajuntament, no?
Sí, l'IBI el cobra l'Ajuntament, però diuen que no depèn d'ells. A veure, jo crec que el que fan també és ficar-nos moltes excuses, perquè una cosa, un comentari que van fer és que si no cobrem, com tenim que ajudar?
Però, per exemple, vostè sap que les festes de Sant Pasqual, desgraciadament, no se faran, per lo tant, no sé, pense jo, apunte a que les empreses, el xicot de comerç, sobretot, tinga el recolzament de l'Ajuntament i que, com bé va dir l'alcalde així en esta ràdio, pues els diners que no se gastaren, en, per exemple, en festes i en els altres eventos que no se poden fer, perquè s'ajunta molta gent i això en aquest moment no es pot, s'emplearien per a coses que realment fan falta en aquest moment. Entonces, en aquest moment fa falta per a vostè recolzar aquests comerços, no?
Per a mi sí, perquè és el cor de Villarreal. Uh-huh. És el que la gent puga eixir, el que la gent puga gastar i invertir tot. I mira, sobre el tema de les festes també ho vam estar parlant, perquè realment ahir n'hi ha molts diners que no s'han gastat i nosaltres vam preguntar i en què van a invertir-se, en què van a gastar-se. I l'única resposta que ens donen és en recolzar a tota la gent que ha estat afectant el Covid-19. Però no ens donen més explicacions.
I serà, d'alguna manera, els que ens va dir José Benlloc, l'alcalde de Villarreal, en esta cadena, ens va dir que el que no se gastaria, per exemple, en festes, concretament en festes, era per a ajudar a les persones necessitades per la pandèmia que estem patint. Per tant, va ser la mateixa contestació. El que no sabem és si dins d'aquest gasto que ells van a fer en persones que estan afectades, entra també el xicotet comerç de Villarreal, que és el que vostè vol que entre, no? I els hostelers.
Sí, pues això és el que no sabem ningú, perquè tampoc ens ho explica a nosaltres. És l'únic que podem dir, que no ho sabem. Ell diu simplement, o l'equip de govern diu, perquè tampoc vaig a dir a l'alcalde, jo crec que és tot un equip, no ens donen informació, que moltes coses de les que ens enterem per premsa, coses que nosaltres han proposat, ens han enterat per premsa que s'han acceptat, o que les han vist viables. Entonces, poca informació tinc de en què van emplear tots aquests diners, per exemple, en aquest cas de festes que estàvem parlant.
Entonces, si vostè fos alcaldessa del poble, sí que haurà decidit eliminar tots aquests gastos per xicotets comerços, és a dir, vostè haurà, els haurà llevat la càrrega als comerços i als hostelers?
Jo crec que sí que se pot arribar a fer això. Con tan bés números que n'hi ha, se pot descarregar al xicotet comerç de moltes coses. I de lo que no se pot descarregar, se li pot ensenyar com gestionar-ho, que això va ser una altra de les propostes que van fer o que han fet, el poder ensenyar al xicotet comerç, fer uns tallers per ensenyar-los a ahorrar costes en la gestió, per poder augmentar les ventes, per millorar el posicionament de tots els seus comerços. N'hi ha moltes coses que se podrien fer que servirien per ahorrar al xicotet comerç.
Si vostè tinguera que fer algun tipus de crítica a aquest govern, al govern que n'hi ha en aquest moment en Villarreal, què és el que més criticaria o què és el que vostè diria realment això no ho han fet bé? És a dir, però no en plan crítica, sinó en plan una crítica constructiva,
Bé, bueno, jo crec que tampoc és el moment de criticar el que s'està fent mal o el que s'està fent bé. Jo simplement sí que demanaria, que no és una crítica, és una sol·licitud.
Una petició?
Sí, el que mos tingueren més informats, tant a la població com als concejals, portaveus que estem dins de l'Ajuntament, perquè al fi i al cap estem ahí perquè ens ha votat el poble. I pense que si tinguérem més informació podríem ajudar molt més de lo que estem ajudant.
Per lo tant, vostè considera que Vila-real, que la població de Vila-real està ben governada, és a dir, no té ningú tipus de crítica cap a este govern, no?
No, jo dic que no és el moment de fer crítiques, és diferent.
O sigui, vostè és de les que le guarda pa quan passe tot això?
Tampoc pa quan passe tot això. Jo crec que les coses s'han de dir en el seu moment. Jo quan hi ha algo que no m'agrada o que veig que jo pense que no s'està fent bé, sí que mos han donat l'opció, i això és veritat, de poder-los cridar directament i parlar en ells. I jo ho he fet. No crec que la ràdio o la premsa siga pa anar dient això està mal, això està mal, això està mal. Jo crec que és més constructiu el poder parlar en la persona, en explicar-li, mira, jo he vist això, o jo passa això, passa l'altre, pense això, com ho veus?
I quan vostè... Sí, perdó, i quan vostè ha fet això, l'ha netesa, o sigui, ha tingut una bona relació.
Sí, això sí, d'això no tinc cap queixa. Sempre que qui rat tant a l'alcalde com a qualsevol persona de l'equip de govern, sempre s'hem atès, sempre s'hem escoltat. Després, evidentment, cada un ha fet el que ha cregut que devia de fer. Però a mi sempre m'han atès, això sí.
Per lo que fa a nivell nacional, que avui vostè sap que s'aprovarà o no el fer 15 dies més d'estat d'alarma, vostè considera que se té que aprovar? Vostè està d'acord en aprovar l'estat d'alarma, l'ampliació?
Jo crec que ja mos estem passant en l'estat d'alarma, perquè jo crec que el govern d'Espanya el que està fent és amagamos les coses, tapamos les coses, i l'única forma de poder-lo fer i fer bé és tenir-nos dins de casa tots tancats sense saber realment el que està passant. I per a mostra un botó que diuen, no? De paso que anem a veure si seguim en el confinament o no seguim en el confinament, estan votant coses que ens estan afectant a Espanya. I els espanyols no ho estem veient. O si ho estem veient, com estem dins de casa confinats, no podem parlar i no podem dir res.
Per tant, coincidís en el seu líder, no? Del seu partit, és a dir, sí que estan en contra de l'ampliació de l'estat d'alarma.
Sí, totalment.
Pues Irene, regidora de l'Ajuntament de Vila-real per Vox, moltes gràcies per haver entrat així en esta, la seva cadena, i haver-nos explicat totes aquelles coses que ens preocupen de la població, que per això està, per a servir a la població
gràcies.
De Vila-real. Moltes gràcies,
gràcies
i bon dia.
Bon dia.
I com ja se ven sent habitual així en la ràdio, tenim a Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Míriam, preguntetes que tenim de part dels oients i que volem que vostè ens aclarisca. Ahir llegíem que l'Ajuntament porta a ple la supressió de les tasques d'ocupació pública. És una manera d'ajudar, no?, a l'economia de la ciutat. La portaran a ple en la idea, lògicament s'aprovarà perquè saben que hi serà aprovada, però estaran tots els partits d'acord?
Sí, ahir vam tindre la comissió ja d'Hisenda on ja va ser aprovada per unanimitat per a elevar-la al pròxim ple. Recordem als oients que les taxes d'ocupació de via pública són les terrasses, mercats, els quiosquets, estos que estan en la via
pública. Per exemple, en la plaça de la Panderola, sí, no? N'hi ha també un quiosquet.
És que estan just en la via pública. I és de manera retroactiva. O sigui, ho aprovarem el pròxim pleno, ja per unanimitat, ja li dic que ahir en la comissió d'Hisenda van ser tots els partits els que van votar a favor, i de manera retroactiva significa que se farà efectiva des del 14 de març, des del moment que va començar el confinament, fins al 31 de desembre. Això implica que les persones que hagin pagat tot l'any se retornarà els diners.
És dir, que no estem parlant només dels mesos de que estem confinats, que aproximadament en portem dos, i és possible, bueno, s'aprova segur l'ampliació de l'estat d'alarma, però en aquest cas, durant tot l'any, en l'Ajuntament de Vila-real, tasses no se pagaran, no?
No, és una manera d'intentar ajudar i aliviar pues, en aquesta situació pues, al xicotet comerç i a les terrasses per poder pues, que puguen obrir i obrisquen pues, en una sencella esta, per lo menos, esta tasa.
Els alivien sí, en aquest sentit. Bueno, també avui s'han aprovat, han donat la notícia que fem pública de que s'han aprovat 1 milió i pico d'euros per a que camine un nou renaixement de la ciutat, no? Per tant, ha assegurat l'alcalde José Belloc, i una de les mesures que s'aplica és esta que vostè acaba de dir-me. Després n'hi ha algo també que la gent duda encara, i és allò de si el meu fill va en bicicleta, l'hem d'acompanyar, i en quines condicions ho hem de fer, aquest acompanyament?
Bé, pues, els menors de 14 anys que se desplacen en bicicleta, sí que està autoritzat un adult que els acompanya en la bicicleta. No perquè l'adult realitzi esport, evidentment, sinó és una manera d'acompanyar-lo de forma més pròxima i efectiva i controlada, per tal de que tinguem més seguretat a aquests menors. Entonces, no se contempla com a que l'adult està fent esport en aquest moment. Està, evidentment, cuidant del menor i velant per la seva seguretat.
Sí, perquè s'ha aprofitat allò de... Bueno, el meu fill va en bicicleta i de passo córrec, no?
No. Recordar els horaris, molt important.
Quins horaris? Recordem, tornem a posar-nos en els horaris de que tenim fins al pròxim, a la pròxima fase de desescalada. Fins a quin dia i quins horaris?
Bé, pues els majors de 14 anys, una vegada al dia, a 1 quilòmetre del seu domicili, de 6 del matí a 10 del matí. I de 8 a 11. Això són els adults i majors de 14 anys. Els menors de 14 anys sí que són una hora al dia amb un adult. Com a màxim poden anar tres menors en ese adult, i 1 quilòmetre també del domicili, i de 12 a 7 de la vespre. És de veres que quan van començar tenien més la mà més oberta, però ara tenim tots que acoplar-nos a estos horaris. I els majors de 70 anys i persones dependents o persones amb risc són les que també una vegada al dia, si així ho precisen i és convenient, pues, amb un cuidador sense cap problema, a 1 quilòmetre del domicili i de 10 del matí a 12 i de 7 a 8. És molt important pues, respectar aquests horaris, perquè tenim que anar passant fases i això tenim que aconseguir-lo entre tots.
Clar, i el que vol el poble de Vila-real és passar aquesta fase. Claro, tenim 50.000 habitants. Pense, Míriam, me corregisses? No sé.
Més de 50.000 habitants, sí.
Entonces, tenim que respectar-nos al màxim per a poder avançar en aquelles fases que necessitem tots per a poder anar endavant i per a poder fer aquest renaixement que d'alguna manera mos està dient l'alcalde José Belloc. N'hi ha una altra cosa que encara que ho recordem, tornen a preguntar, i és per anar a l'ecopart, com s'ha de fer i en quins moments?
Sí, pues, bé, l'ecopart ja està obert al ciutadà. Sí, lo important és agafar torn, cita prèvia. Ara els veïns tenim que acostumbrar-nos a tots els puestos, ja ho estem veient, com els comerços, les tendes, les
peluqueries.
Una companya meua de l'Ajuntament, pues, ciutadament diu, tinc torn a la sabateria, no tenia sabates d'estiu i m'han donat torn. Pues bé, mos tenim que avear a esta nova aquesta nova forma de viure i
bueno, també utilitzem el temps com cal, és dir, tampoc no fem cues.
Sí, no,
més drogats.
La veritat és que sí, arribem al puesto i ja sabem que tenim esa cita. Pues agarrar un torn al número, és el mateix número de voluminosos, el mateix de sempre, el 964-53-67-61. Aquest direm que volem anar a l'ecoparc i ells ens facilitaran pues, l'horari
a que ens donen, ens donen turno i nosaltres en aquest horari anem a l'ecoparc, perquè ara sí ja podem anar a l'ecoparc.
Ara sí.
Que és una novetat. I l'Ajuntament és que ens envien, quan està en directe, pues, pues el telèfon me'l cremen un poc. ¿Vale? En aquests moments, l'Ajuntament encara el tenim en teletreball? Quin podem anar? Tenim que demanar cita prèvia?
Sí, a veure, el, nosaltres estem donant de moment cita prèvia en el tema de certificats digitals.
Vale.
Per exemple, ara estem en la fase d'escolarització i avui és veritat que ens està cridant molta gent. També demane paciència perquè justament ha sigut avui quan hem començat a dir que ja se podran escolaritzar els xiquets mitjançant el certificat digital i, clar, avui tenim els telèfons que bullissen en aquest pues, tema.
Com a que no estan bullint els seus, mos ha rebotat, la senten en directe i diuen, pues anem per ahí.
Sí, pues el tema és, sí, és donem cita prèvia i fem el certificat digital. Ja li dic, el certificat digital és tan aixina com el tema de l'escolarització, que així dit ara, com el tema de si són ajudes o per tramitar a qualsevol tipus d'atur, els ERTEs i tot això. Això sí que...
això
sí
és un altre WhatsApp que també m'havia arribat en aquest moment, sí, d'una dona que diu que necessita pues, veure o informar-se d'ajudes i que l'INEM està tancat, que si des de l'Ajuntament la podien informar.
Pues la convida que cride al 964-54-7000 i ahí els meus companys atendran...
com cal.
La persona, sí.
Com cal. Jo li he dit els meus dubtes, no sé si arribaran a vostè ni ha algun dubte que els arribin que vulgui traslladar a la població.
Pues el dubte crec que ara estrella, ara que ja ve el bon temps i tot, pues són les segones residències.
Ja.
Crida molta gent per preguntar si poden anar a la segona residència. En la fase que estem ara, no. El govern ja ens ha dit que si tot va bé, la segona residència, sempre i quan estiga dins de la pròpia província, seria en la fase número 2, que seria a partir del 25 de maig. Això no significa que nosaltres el 25 de maig estem en la fase número 2. Ja sabem que això pues, tenim que anar completant pues, els números i tenim que anar complint els objectius per a poder arribar a aquesta fase el dia 25. Per això demanem pues, a tota la ciutadania pues, responsabilitat per a poder eixir quan abans millor tots junts d'això i poder tornar a la, bueno, la nova vida, la nova normalitat, no? Com, com estem sentint a aquests últims dies. I unes altres coses que també ens criden és el repartiment de les mascaretes que està fent l'Ajuntament. Estem veient gent que crida que ens ha arribat als meus veïns i a nosaltres no, o a aquesta part del poble ha arribat o no. Demane paciència a la ciutadania, arribarà a tots arribarà les mascaretes. Aixina, si no va dir l'alcalde, aixina ha treballat l'alcalde per a que tots els ciutadans de Vila-real tinguem dos mascaretes en les nostres vivendes, ja siguen majors com a xicotets, que recordem que tenim aquestes talles menudes també per als xicotets. Però és molt important que tinguem paciència. Si en el cas de que no arribaren, que criden a l'Ajuntament, es agarrarem més datos, perquè pues, algú pot haver despistat i haver agafat un sobre que no és seu. I,
referent a les mascaretes, m'ha arribat un altre WhatsApp i m'ha acabat de dir que ahir, concretament, bueno, en una de les avenides, hi havia gent esperant l'autobús i la policia local de Vila-real els va parar i tant el que portava mascareta com el que no portava li va donar.
Sí, és que ja sabem que el govern central ha dit que pel transport públic és l'obligatorietat de portar mascareta. Doncs tenim els nostres efectius, ja, així com els voluntaris a Protecció Civil i Policia Local i Nacional, que des d'ací vull que agrair tant com també els voluntaris repartint les mascaretes i treballant per a que tot això pues, ens arribi a tots, a les nostres cases i inclús, com vostè diu, a les parades de...
d'autobuses, exacte. Pues això és el que de moment ens ha arribat. Anirem agarrant més dubtes. Si vostè vol té algo més que dir.
No, simplement agrair a la ciutadania pues, tot l'esforç que estan fent i tota la responsabilitat i que això pues, ja ens queda menys i que junts podrem podrem en tot això.
Molt bé, Míriam Caravaca, moltes gràcies i fins d'ací un parell de dies, que aclarirem més dubtes.
Moltes gràcies a vostè. Sí. Bon dia.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 10 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 10 64. Volem estar a prop de tu.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 13 68. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
És l'hora d'anar-nos fins sorpresa per parlar amb la seva alcaldessa, Maria Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Contem-nos un poquet. Com està sent la situació de desconfinament a la vostra ciutat?
Pues bueno, bé, anem bé. La gent, la veritat, que estem molt contents perquè la gent està complint totes les indicacions donades de mesures de seguretat, està complint els horaris que s'han fixat per a poder ir a passejar i a fer esport, i la veritat que bé, en termes generals estem molt contents. Estem ja en la mirada ficada a final de juny, principi de juliol, que és quan està previst que puga vindre la gent. Sabeu que som un municipi turístic,
sí,
i estem ja treballant en aquest sentit.
Sí, abans de parlar un poquet de la situació turística de la ciutat, volia comentar-li també que a partir de la setmana que ve, no, en la fase 1 de l'11 de maig, hi ha gent que ja es pot trasladar encara que siga a la seva província. No sé si des de la ciutat tenen por a que hi hagi una onada de gent que vagi a les segones residències. No sé com esteu gestionant tota aquesta situació.
Sí, pues bueno, la veritat és que sí, sabeu que així n'hi ha molta gent de la província que té el seu apartament, la seva segona residència hacia el municipi, i bueno, jo confio en que la gent faci els desplaçaments de la manera més rigorosa i complint sempre les mesures de seguretat. I en principi, així ja vam augmentar la vigilància i seguretat, i sí, en principi no té per què passar res.
O sigui, que estarà tot bastant segur per als vianants, que vagin a caminar i tot, i, no?
Sí, sí, sí. Així tenim, bueno, zones molt obertes, molt amples,
sí,
que en principi no n'hi haurà problema i se pot complir molt bé la distància, no?, de 2 metres. Mm. I en aquest sentit, bé, també com dic, tenim reforçat el servei de vigilància i seguretat. Mm. Aixina que esperem que en principi no n'hi hagin problemes perquè no té per què haver-los. Mm.
Ara sí que passem a la part turística, no? Tots coneixem Orpesa perquè ens encanta anar, no?, a les seues platges. I esta setmana ens hem alçat amb la notícia, no?, de que Orpesa serà el primer destí turístic segur. O sigui, mos pot explicar un poquet en què consistís això? Quines mesures esteu prenent perquè
vagin a la platja? Vos explique.
Sí.
Així com sabeu, som un municipi turístic i els nostres autònoms, els nostres empresaris, en general, bueno, el gran percentatge de la població en general viu del turisme. Mm. Quan va anunciar el govern que n'hi hauria en fases de desescalada i tal, nosaltres ens vam ficar a treballar per la nostra part. Sabem que l'ICTE està elaborant un protocol en col·laboració amb el govern, però bueno, nosaltres també hem volgut anar treballant per estar preparats el dia que la gent vos puga disfrutar de les nostres platges, estar com a ajuntament preparats i que la gent estigui segura i que estiguem a un municipi segur. Mm. Vam crear un pla de reactivació de turisme al que li hem assignat més d'1 milió d'euros. I per a coordinar aquest pla hem creat un comitè de seguiment d'aquest pla que està creat pel tècnic de turisme de platges i els corresponents regidors i per mi. I allà anem parlant setmanalment, anem prenent decisions, totes sempre mirant pel bé d'Orpesa, els seus turistes i sobretot per la seguretat. I allà anem, com dic, prenent decisions. I vam prendre, bueno, l'altre dia en la mesura de ja assegurar-nos, no?, de que Orpesa serà un municipi segur, vam prendre les següents mesures en relació a les platges. Anem a balitzar-les, totes les nostres platges, anem a realitzar una gran franja entre vora mar i la resta de, bueno, i l'arena, per assegurar que la gent, bueno, sabeu que vora mar sempre s'utilitza per a donar passejos i tal, per tal, anem a realitzar una gran franja per a que la gent puga passejar i que complisquen les mesures de distància,
sí,
el metre i mig, dos metres, com han dit. Després anem a ficar jocs només d'entrada i uns altres només d'eixida, de tal manera, uh-huh, que també és més fàcil mantindre la seguretat. Després anem a ficar també carteleria per tota la platja, i anem a ficar, pues, unes casetes per a que la gent pugui tindre informació de quines són les mesures,
sí,
a adoptar per tal de dur a terme un comportament responsable, cívic, i per estar al marge de poder agafar el virus. Mm. Són una sèrie de mesures, no?, que ja hem anunciat i que, bueno, no seran, són les primeres, no seran les últimes, ja que este comitè ens reunim una vegada a la setmana i cada setmana anem prenent decisions noves en aquest sentit.
Sí, jo crec que també estem un poc atents, no? Sobretot a si ens podrem banyar en l'aigua, que ja s'estan fent estudis per veure si això podrà ser possible, tant en les piscines com en les platges, i després també la distància social que tindrem que tindre amb els nostres veïns de toalla.
Sí, així no és, exacte. Tenim damunt de la taula tots aquests escenaris i, com dic, anem prenent decisions sempre en aquest sentit i al final, pues, bueno, l'escenari que tinguem ens adaptarem, però sobretot en la premissa de tindre un municipi totalment segur i que la gent pugui vindre a Orpesa sense por el dia, per supost, que ens diuen.
Mm. supose que la platja ja ha recuperat la seva imatge habitual després de tots aquests temporals marítims que hem tingut.
Estem, sí, la veritat que vam tindre mala sort en sí. El decidir i Orpesa va ser un dels municipis més afectats per Glòria i estem treballant. Vam començar farà 3 setmanes la reconstrucció del mur del passeig de Morro de Gos,
sí.
Que ja esta setmana final o la que ve ja estarà finalitzat. I després també la platja de Morro de Gos i la d'Amplària se va quedar sense gran part d'arena pel temporal. Mm. I esta setmana, final de setmana, començaran els treballs de dur arena de la Playa de la Concha, mm-hmm. que per sort tenim excedent, a les altres 2 platges. I així anirem totes ficant-les a punt, sí. Per a quan ens deixen disfrutar d'ells.
De la platja, no?
Sí, per supost.
Jo crec que els que més contents estaran d'aquestes notícies seran els hostelers i comerços de la ciutat, veritat?
Sí, la veritat és que bueno, n'hi ha bon clima, n'hi ha una contínua relació i comunicació entre l'equip de govern i l'associació d'empresaris. Hi ha altres empresaris que no estan a l'associació també. I la veritat que de moment estan respaldant les nostres decisions i n'hi ha bon clima, la veritat és que sí.
Bé, pues això esperem i esperem que tot estigui a punt per poder anar a passejar-nos per Orpesa com més ens agrada, no?
Sí, sí.
Perfecte, alcaldessa, moltes gràcies per haver estat
molt
amb
bé,
nosaltres
pues,
i anirem xerrant.
Gràcies, vinga, adéu. Bon dia, adéu.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos. Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
I ara també tenim una població veïna, de, concretament Almassora. Tenim a Javier Mollà, regidor de Cultura, entre altres coses més. Bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
Perquè ens interessa la cultura. Sabem que ara està tot el món pendent de què passarà en la cultura dels nostres pobles, com tornarem a viure-la. com se viurà la desescalada de la cultura en Almassora?
Bé, pues vosaltres, mira, segons l'entrada de que hi ha el passat fin de setmana, a partir del dia 4, a llavors del dia 11, hi hauríem la biblioteca municipal per préstecs de llibres. És a dir, la gent podrà vindre a tornar els llibres que s'havien deixat des de la sanitària i podrà pues, tocar per telèfon i dir, escolta, vull estar lliure, prepareu-me'l i nosaltres direm, pues, vine tal dia, tal hora, a replegar el llibre que vull, que si torna mos el que tenies. Això per el tema de la biblioteca. En quant a les activitats culturals, evidentment, estan suspeses. Veurem, claro, nosaltres el que passa és que com ara ve d'estiu, i l'estiu en la Casa de la Cultura no se fa res, és a dir, un llarg marge de plaç, perquè nosaltres comencem la campanya cultural realment en octubre, després de les festes de la Mare de Déu Rosel. A partir del dia 15 o 20 d'octubre quan comencem la campanya cultural. No obstant, en la playa sí que fem cine a l'aire lliure, de Santa Quiteria també fem, i després també fem alguna pues, actuació, pues, algun teatre o alguna de màgia en les places o en els llocs de la playa. I això és el que estem ara pues, intentant veure com podem tornar a fer aquest estiu pues, 8 o 10 representacions de teatre en la playa i també pues, les projeccions de cine en l'estiu pues, també veure com les podem fer i de quina manera pues, tenim que col·locar si té que fer un aforo limitat o estudiar un poc com tenim que muntar per poder continuar fent el cine en l'estiu i també les representacions a tota la família en la playa.
Sí, perquè a partir de dilluns bueno, n'hi ha una altra fase de desescalada i de quines mesures estan prenent en la població per a aquesta altra fase de desescalada?
Per exemple, nosaltres ara pues, vam tindre una reunió en l'Ajuntament perquè tots els bars que tenien terrasses pues, ara podien obrir ja en un 50% de les places de terrassa i el que ens han demanat pues, moltíssims restauradors del poble pues, que ampliarem un poc si se poguera pues, la zona de les terrasses. Entonces, pues, bueno, vam estar ahí reunits i se va decidir jo que pues, tots aquells bars que volien ampliar la terrassa pues, sempre quan pogueren, que no hi hagués ningú impediment físic o que no hi hagués ningú ocupat o que no pogués continuar en ampliació, pues, acceptar l'ampliació. Així de compte també, pues, com donar la tassa d'ocupació de via pública, enguany, anul·lar-la totalment, tot i aquells que han pagat ja se'ls tornarà el rebut, diguem, i ara l'any 2021 pues, el mateix, estaran exemptos de pagar qualsevol tassa d'ocupació de via pública. Que des de l'Ajuntament pues, fem un esforç d'apoyo a aquelles activitats com són l'hostaleria pues, que han tingut que cessar la seva activitat per obligació de la part sanitària.
I que veurem com aniran recuperant-se perquè, clar, també tindrem que tindre aquesta nova normalitat i veure com podrem tornar a utilitzar aquests serveis que abans es prestaven i que ara la població està un poc a l'expectativa, no?, de què és el que passarà.
Sí, evidentment, pues, claro, veurem quines normes tenen que tindre els bars per poder obrir l'activitat normal i després també com els usuaris, jo també fico entre els usuaris, pues acceptarem bé aquestes normes i ojalà pues, tot el món pues, torni a els bars o a restaurants pues, a fer vida normal. És un poc complicat pues, perquè la gent, pues, perquè no, a raïs d'esta crisi sanitària, pues, pareix que tingui un poc de por d'eixir i no sé, veurem un poc com la gent respon.
Les playes d'Almassora estaran obertes?
Sí, nosaltres les playes, per exemple, pues, a banda del temporal que van tindre Glòria, que van tindre ara en el mes de Nadal, bueno, de gener, pues, se van deixar un poc abandonades, tenia que vindre costes a reiniciar diguem, la regla de les costes, van començar pues, a principi del mes de març i el dia 14 va vindre l'alarma sanitària i automàticament pues, van deixar de treballar i ara s'han tornat a requerir a costes pues, que per favor que reinicien a treballar els treballs per intentar almenys si les playes se poden reobrir en estiu, pues que estiguen més o menys a desentalles.
Clar, perquè si no se restauraven una altra volta després de la de Glòria, no poden obrir-se perquè la gent les utilitzi, no?
Clar, normalment en Pascua sempre es feia un arreglo de la playa, perquè estic, perquè normalment en Pascua també la gent passa un poc a la mar, uh-huh, i passeja per la playa i tal, però clar, bueno, pues el tema de tot el tema este de la massatge, pues no se va poder fer res, i ara sí que m'he exigit a costes que, per favor, lo antes possible, perquè tornen a començar a fer la, pues, la reconstrucció un poble de les playes, per aixina que ara estic, pues, que estiguen preparades. També és veritat que pues, estem també pendent de muntar tot el que són els llavapeus i totes les instal·lacions, que claro, que veurem què és el que diu Sanitat per l'autorització de llavapeus.
Ja claro, les noves mesures.
Uh-huh. Claro, veurem què mesures aplica i entonces en funció de lo que diga, pues, o s'instal·laran o no s'instal·laran. També tenim dudes, per exemple, de muntar els vàters que se munten, pues, els sanitaris que se munten, uh-huh, per la playa, però claro, també hi ha una normativa que tenen que, si hi ha un ús, se té que limpiar, i claro, si tu muntes 10 asseos per tota la playa, és possible tindre una persona en cada asseo, limpiar en cada actiu, una persona entra, pues és, no sé, és un poc complicat, i tenen que veure també què diu Sanitat i prendre les decisions que és molt recomanable.
Però com a que les festes en d'Aquiteria no van a fer-se i n'hi haurà una quantitat de diners, podrà destinar-se a lo millor per a tindre més servei, per a, no? Dic jo.
Sí, no, evidentment, tot és actes que no s'ha pogut fer, per exemple, actes que no s'ha pogut fer, però és el diner, ho hem fet en els suspès, i els diners, pues, s'han col·locat en una partida econòmica que es diu Covid-19, uh-huh, vale? En la qual pues, se destinen a gastos pues, que derivats del Covid-19. També, en principi, han creat... Bueno, a fecha d'avui, crec que l'Ajuntament ja tenia gastat fora 200.000 euros, vale? Faltarà poquet, en tot el que ve relacionat amb el Covid-19. Entonces, no, entre ajudes de serveis socials que han tingut que ampliar les perquè pues, hi ha més demanda d'ajuda social, uh-huh, entre han tingut que adequar les instal·lacions també i comprar material de protecció, pues, també van gastar diners. També tenim uns equips que van limpiant pels carrers i van desinfectant des de que va començar l'alarma sanitària, i que a l'hora s'ha de pagar, i al final pues, són gastos que no s'havien previst, però bueno, són necessaris.
En aquest moment, claro, n'hi ha unanimitat en el consistori d'Almassora de tots els partits polítics.
Bueno, a veure, això, pues, bueno, sí, en principi puc dir que sí, se va crear una... Evidentment, tot el món vol treballar per el Covid, tenim crear una comissió que se celebra tots els dijous telemàticament, uh-huh, en la qual estem representats pues, els portaveus i un membre d'algun partit més, en la qual pues, ens reunim i aportem pues, mesures, idees que cada partit aporta pues, per intentar minimitzar un poc la crisi sanitària que tenim ara i després tot l'econòmica que ens vindrà. Pues,
N'hi ha una oposició constructiva o és una oposició crítica?
Sí, pues la veritat és que, pues mira, jo te diria, pues van tindre que junta de portaveus, però la setmana que ve tenim un pleno i sí que van requerir un poquet al Partit Popular la seua posicionament, donar que si creem una comissió perquè tots els grups polítics estiguin integrats i nosaltres com a equip de govern expliquem les mesures que anem a prendre i que també ens puguen aportar alguna idea de distinguen i bueno, pues claro, veiem que tant compromís està renovant bon de tirar del carro i ajudar en el que faci falta, el PP també, però després i sí, i el dia següent de les redes socials, pues tot el que han parlat, pues mos critica a salvat, en parlant no tenim si creem una comissió per aunar esforços, perquè moltes vegades que tenim uns tiques que no tinguem mascarilles repartides, no sé, quan s'han format que s'han comprat 26.000 i quan arriba se repartiran, entonces han vist que no són més un fiels, diguem, a l'espírit que s'ha muntat, aquesta comissió. Se va dir i que, evidentment, pues, si van realitzar la bona, evidentment no té sentit continuar, perquè si vosaltres volen treballar tot el món aportant idees, el que potser és que després isques i es critiquen a l'equip de govern que no queda sol o altre, quan tu també desparticipes d'aquestes reunions i t'han d'explicar com és el tema i com està tot el que se vol portar a terme. Doncs, bueno, però no se van comprometre, ja que a partir d'ara pues, no sé ja aixina, pues, esperen que tot el món pues, pues, lluite perquè així no hi ha un enemic. Entonces, el enemic és el Covid-19 i intentar pues, millorar la vida dels nostres ciutadans, és a dir, sanitàriament i després econòmicament. El que no podem fer és voler un partit polític que ha redit les desgràcies que estan tenint en el poble i inclús en la nació. Entonces, no.
Vos des a favor de l'ampliació de l'estat d'alarma?
Pues a veure, jo crec que sí. És a dir, jo pense que...
Coincidís en la seva líder, no? En Inés Arrimadas, que ja...
Sí, jo pense que avui en dia no n'hi ha... Vamos, jo, pues, soc de seguir a caminar per les despraes i, claro, te dones compte de que la gent quan ens donen un dit, mos agarrem el dit, la mà i el braç. Entonces, o fiquem tema un poc de coto o això se pot descontrolar de si no res. Entonces, pues, que 15 dies més tampoc passa res. És a dir, evidentment, pues, els comerços estan pues, s'estinguen perquè no s'ha pogut obrir com toca. Però jo pensé que per la salut crec que tenen que tenir 15 dies més i esperar a veure com evoluciona i decidir 15 dies més, pues, decidirem què passarà. Però l'important avui en dia és la salut, ¿vale? I és el que hi ha que velar. Bueno, després ja discutirem si el govern ha gestionat bé aquesta crisi o no ha gestionat. Això ja arribarà en el seu moment. El moment que estem ara és intentar que baixar la curva o intentaria que ja, pues, pràcticament que se minimissin els casos de contagi i després pues, reactivar l'economia en propostes i mesures. I després ja els polítics a grans escales ja tindran que discutir i en el Congrés de Diputats i on es faci falta les mesures que s'han pres han sigut correctes o sigut incorrectes. Ja demanen explicacions en el moment que toque i quan toque. Jo crec que ara no és el moment de tirar en cara els errors, sinó que treballar perquè és que no és possible de tota aquesta crisi.
Pues Javier Moyà, regidor de Almassora, moltíssimes gràcies per haver entrat així en la seva ràdio i haver explicat com és la desescalada i el seu punt de vista davant de l'ampliació de l'estat d'alarma.
Vale, si me deixes 5 minuts ja van?
Sí, sí.
Ah, bueno, un minut, un minut. No, res, ja volia comentar-vos que, pues, que com molta gent sap, de Almassora pues, han suspendre les festes i era tradicional que pues, la setmana que setmana que ve era la romeria, quan pujàvem a l'ermita i arreglàvem la santa, la portem al poble, i estàvem nosaltres totes les festes patronals, pues l'Ajuntament el que va fer també és pues, baixar la santa este fin de setmana,
sí.
La baixarà la policia local, sense fer romeria ni res, i la tindrem a la iglesia, i si no, pues, poc a poc la gent que vulgui visitar la santa pues ja se donarà...
De forma ordenada, anarà entrant claro, i anirà...
Ja se faran visites guiades, visites organitzades, el cura de la parròquia pues, ja organitzarà un poc, i tot des de l'Ajuntament pues, publicitarem quina és la manera de que la gent del poble pugui anar a visitar i almenys a fer-se a la santa o
la gent del poble i la que no siga del poble que li tinga devoció, no?
Clar, i també faltarà veure pues, com estem aquí a l'alarma estem, si se pot fer circulació normal, veurem com està el tema, però la idea era que, pues, que la santa estigui en el poble i que tot el món pues, poguera pues, visitar-la si vulguera.
Pues en aquestes paraules els deixem a Javier Moyà en Almassora, que no molt podem portar així perquè estem en l'estat que estem, i ojalà i ens deixen anar a visitar a la seva patrona. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Volem estar a prop de tu.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Ens n'anem ara fins Borriana per parlar amb el portaveu del Partit Popular a la ciutat, Juan Fuster. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, esta setmana ens hem enterat que el govern central està treballant en la llei CELA, que és la nova llei d'educació. I clar, el que molts no saben és que esta llei podria afectar més de lo que creguem a la ciutat de Borriana, sobretot al Col·legi Especial d'Educació Especial de Sortolans, no?
Sí, certament estem veient algunes decisions per part del govern central que realment són incomprensibles. Un centre com és, en este cas, no només el de Borriana, sinó alguns més que n'hi ha en tot el territori, pues fan una labor molt important, una labor molt específica en els xiquets i crec que haurien de replantejar, i per això des del Partit Popular han ficat l'observació de que no se pot dur cap endavant aquest tipus de plantejaments en el que lo que s'està dient en poques paraules és que aquests centres van a desaparèixer quan nosaltres considerem que aquests centres són un pilar bàsic per tant per als xiquets que l'utilitzen com per a les famílies.
Sí, han xerrat d'això amb el govern de Borriana?
No, de moment no. Demà dijous tenim comissions. El nostre grup fa l'observació de la nostra manera de veure-ho i espero que des de l'equip de govern, que són també coneixedors per part de tant de l'alcaldessa com del regidor d'Educació, del gran treball que se du a terme en aquest tipus de centres, pues que plantegen o mirarem a veure inclús de dur una moció al plenari per a que entre tots pues, fem veure als polítics del Partit Socialista que estan en Madrid que aquest tipus de decisions no favoreixen el res.
A part d'això, des de l'inici de la crisi sanitària, vosaltres haveu respaldat molt al comerç local a Borriana. En esta fase zero, no sé com està la situació, si han obert ja moltes tendes, perquè vosaltres heu reclamat moltes ajudes per a ells.
Sí, nosaltres des de la primera setmana vam entendre que la situació anava a ser molt complicada, per això des del minut 1, quan te diuen que tenen que tancar els negocis, entonces ja saps que el primer que va ocorrir és que este cas autònom o PIME va tindre els mateixos gastos i no va tindre ningú ingrés. Entonces vam començar a fer un plantejament de que se tuvieran a terme ajudes directes per als autònoms i pimes. La nostra sorpresa a dia d'avui és que la passivitat i la inactivitat per part de l'equip de govern és algo que està patent dia a dia i no és perquè ja ho diga el Partit Popular, sinó és perquè ho vem durant tots aquests dies quan obris els diaris o ens escoltem en les tertúlies i en les ràdios i vem la immensa majoria d'ajuntaments que tots estan prenent mesures, que tots estan dialogant i ficant-se en contacte amb l'oposició per a veure de quina forma poden treure-les de la millor manera adaptant-se a la situació de cada municipi en el seu comerç, i en canvi en Borriana vem que no. Jo li he assegut ja el colmo quan he llegit una columna d'opinió de l'alcaldessa que diu que el que té que prioritzar és complir l'estabilitat i la regla de gasto. Quan fa 4 dies la regidora d'Hisenda deia que la regla del gasto pues, bueno, era algo totalment injust que havia ficat el senyor Montoro i que si n'hi havia que saltar-se se ho saltarien. I ara que és quan realment haurien de demostrar l'eslògan pel que van entrar en aquest ajuntament, que era el de rescatem a les persones i anem a salvar a les persones, pues ara estem veient que no, que han prioritzat en aquest moment la situació de l'Ajuntament, que si vos ara ho parlarem, la situació de l'Ajuntament és bona, en respecte a ficar-se al costat de les persones que ara més ho necessiten. I és, certament és molt, molt lamentable.
Clar, és que vosaltres vau parlar també de dades, no? De quants diners es podien invertir en aquestes ajudes als comerços i a les pimes i als autònoms.
Sí, nosaltres vam parlar de 3 milions d'euros, perquè no és perquè nosaltres tinguérem una il·luminació al despertar-nos un matí i diguérem, anem a ficar 3 milions d'euros. Nosaltres plantegem 3 milions d'euros perquè és el remanent de tesoreria. El remanent de tesoreria són els estalvis que vens acumulant any darrere d'any. Entonces, siguen 3 milions i mig i nosaltres vam plantejar 3 milions. Aquests 3 milions d'euros es plantejaven en 3 fases. Una fase era el d'ajuda directa a autònomos i pimes, sí. El de reactivació econòmica i el d'ajudes socials. El primer punt, que era el d'ajudes directes a autònomos i pimes, anava encaminat en 2 línies. Una línia era una ajuda directa, que fos el menys burocràtica possible i que s'ingressara directament ja. I sí. Que, en aquest cas, l'empresari pues, tinguera un plaç de 2 mesos per a, prèviament, haver signat una declaració responsable que complia en tot el que se li demanava, aportar tota la documentació. Però és que els diners es necessiten ja, perquè molts d'ells, desgraciadament, si no reben ajudes, pues, van a tindre difícil hasta l'apertura. Però podien plantejar que ni havien un establiment més que no volien una ajuda directa, que potser preferien que la subvenció anara destinada en lo que són l'adquisició de material EPI o material per a tema de les mesures que se tenen que establir per a poder establir obrir els comerços. Ja, nosaltres no ens van tancar en ningú moment en què foren aquests dos, segurament hi haurà més que a millor són bones, de la mateixa manera que com calcular a veure quina quantia de subvenció se li té que donar a cada un en proporció pues, alguns paràmetres que s'hagin estudiat. La segona mesura és la de reactivació. Nosaltres vam plantejar que ara fa més de 50 dies que tots els comerços estan tancats. Entonces, el que plantejàvem era el moment d'haver agarrat professionals i Burriana Neté i de molt bons en planificació estratègica i comercial, i el que estàvem dient-los era que no només ha tancat el comerç de Burriana, han tancat tots els comerços. Pues era el moment de fer una planificació perquè quan obrigueren l'Ajuntament de Burriana estiguera en la parrilla d'eixida per a guanyar terreny i tornar a ser aquest comerç que sempre ha sigut important en la província de Castelló. I en tercer lloc, el segon apartat, el plantejament que també fèiem era que se contratara a través de contractes menors a oficis per a dur a terme totes aquelles obres necessàries que en l'Ajuntament pot contratar perquè fa falta en Burriana, des de arreglo de parques, aceres i des d'instal·lacions municipals, que segurament podes contratar oficis perquè facin aquests treballs. I al ser contractes menors, doncs, pots contratar directament a gent de Burriana. I la tercera pata era la pata social. La pata social que anava encaminada a suplementar en 500.000 euros tota la partida d'ajudes socials, partida que a principi d'any van retallar en 100.000 euros en l'Ajuntament de Burriana i en suplementar per a l'adquisició d'EPIs i per a comprar tests massius per a tota una quantia pues, que s'haguera pogut arribar, però almenys alguna cosa haguera pogut fer, sobretot pues, a lo millor s'haguera pogut fer pues, des de comerciants que van a obrir, encara que el més lògic seria que des del comerç central se feren tests a tot el món per a saber en quina situació ens trobem.
Sí, tot això ho vau plantejar en el plenari, no?, al darrere mes, i no sé quina contestació vos van donar des del govern.
No, si és que plenari no ho han fet.
Ah, encara no heu fet el plenari?
No, si és més, si m'ho han tirat 3 setmanes reclamant que se celebraren comissions, i ja no és que plantejaran que foren les comissions oficials que fem, sinó inclús que foren comissions de treball en la que ens poguérem sentar, equip de govern i oposició, per a tindre un intercanvi d'opinions i de postures per a veure com se podien treure les ajudes. Però al final van tindre que ser, després de traure notes de premsa i fer-te comunicat, van tindre que veure que la pressió ens pues, obligava a tindre les típiques i ordinàries comissions per a donar compte a l'oposició.
O sigui, no haveu tingut ni ple telemàtic, ni comissions telemàtiques, ni reunions telemàtiques?
No. Ara les comissions les han tingut des de fa 2 setmanes i bueno, són les comissions ordinàries pues, que sí, que estem veient que duren el que duren perquè pues, la gent té moltes coses que aportar i té propostes, i n'hi ha molt, també molts dubtes, i entonces se veu que sí que eren necessàries. I el plenari, pues, segurament el plenari cal que si l'haguen fet també era necessari. I abans estàvem parlant del tema d'on traiem els 3 milions d'euros.
Sí, sí.
L'Ajuntament va fer un plantejament que jo no me va aparèixer mal, ni de fet jo l'haguera apoyat i l'apoye, que va fer un aplaçament del cobro de les tasses i els impostos i l'impost de vehicles.
Sí.
Això són que l'Ajuntament deixa d'ingressar 5 milions d'euros. Nosaltres el plantejament que fèiem era demanar una pòlissa de 5 milions d'euros que està garantitzada en el cobro d'eixos tasses i impostos i que te servirà per a tindre liquides per a poder fer l'ajuda dels 3 milions d'euros perquè no tingui extensions de tesoreria. El equip de govern, per no fer en aquest cas un plenari, va demanar una pòlissa de 2 milions d'euros. Per què? Perquè si demanava més de 2 milions d'euros tenia que fer un plenari. Entonces, ara quan diuen, no, és que no podem dir que podem donar 3 milions d'euros perquè la situació financera de l'Ajuntament, que hasta 4 dies mos diuen que era boníssima, hasta, no podem ficar en tensió la tesoreria de l'Ajuntament perquè no tenim més diners suficients. Sí, si hagués fet un pleno, hagués parlat amb l'oposició i hagués demanat 5 milions d'euros, ara mateix aquest problema no el tindria.
O sigui, diguem que cap del membres de l'equip de govern s'ha ficat amb vostès en contacte, diguem, telefònicament, per parlar de tot això? No hi ha hagut comunicació ni han buscat el consens?
No. L'única reunió que han tingut, perquè al final se va convocar, va ser la setmana passada, que
sí.
Va ser una reunió en la que eren 21 persones, en la que de les 21 persones n'hi havia 3 persones que venien d'organismes externs, que no eren de l'Ajuntament, el resto eren tècnics i polítics. Bueno, i n'hi havia el president de l'Associació de Comerç i el secretari que era l'Associació de Restauració. Jo els vaig dir ben clar en aquesta reunió tenia que haver sigut una reunió política en empresaris de la localitat. President també de l'Associació de Restauració de Restauració, però al mateix temps tenien que haver hagut empresaris de la localitat, que són els que estan realment sofrint aquesta situació, els que saben perfectament quines són les ajudes que millor es poden anar, però van veure que no. L'equip de govern va intentar buscar una reunió tècnica i en este cas, pues, claro, els tècnics diuen lo que tenen que dir. Però nosaltres no estem dient que se faci res il·legal. Nosaltres en aquesta reunió vam plantejar que agarren com a exemple altres municipis, Onda, les té aprovades, Benicàssim, les té aprovades, Vilareal, crec que les ha treballat també, Castelló les va treballar també. O sea, no estic dient ja ni que te'n vagis ni a Ontinyent, ni a Torrent, ni a Aldaia, ni a ningú lloc de fora. Així mateix, al costat de ta casa, tots els ajuntaments estan tots traient ajudes per als seus autònoms i pimes, i jo vaig fer la consulta i tots tenen els informes favorables,
sí.
Els tècnics municipals.
Bé, doncs pues esperem que d'ací t'escolten, no? I facin ús de tot això i que per fi quedeu i podeu parlar de tot això i ficar-vos en consens i sobretot per el bé de la ciutadania de Borriana.
De moment, nosaltres seguim fent el plantejament, seguirem estant al costat dels autònoms, els nostres comerciants, perquè el que estem veient és que difícilment l'equip de govern té intenció de traure ninguna ajuda. A nosaltres ara ja se mos ha dit que serà un grup de 4 tècnics de l'Ajuntament els que decidiran quines són les ajudes que se poden plantejar, que se poden fer. En principi no tenim coneixement de res més, però clar, tot dona a pensar que el comerç té que obrir ja. Molts d'ells ja estem veient, inclús a través de les redes socials, que no van obrir les seves portes. I és el que inclús el president de l'Associació de Comerç va anunciar farà 10 dies en una nota de premsa, el que va dir que quasi un 50% de comerços no obriria. Jo no sé si serà un 30, un 15 o un 20. El que sí sé és que si per l'Ajuntament no ajudar haguérem pogut salvar a una quarta part, a un 50% d'aquests autònoms que tenien en el cap tancat, doncs crec que l'Ajuntament és un clar responsable de lo que està passant.
Bé, portaveu, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i anirem xerrant, d'acord?
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 Bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos. MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964-2703-50 o llamando al 964-74-43-45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
I si hi ha algo que ens està preocupant molt és esta pandèmia que tenim del Covid-19, però tenim sort perquè anem a parlar en un metge que forma part de una red mundial de més de 500 metges que com a mínim, gràcies a les tecnologies que hi ha i les ferramentes informàtiques, es reuneixen una vegada a la setmana i exposen entre ells de què s'han assabentat, quins nous tractaments poden eixir. I en aquest cas tenim al metge, a l'altre costat del fil telefònic, don José Luis Rojo Moreno, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Don José Luis,
sí.
Tenemos la suerte de tenerlo, de tener una clínica situada en Villarreal, donde usted ya viene haciendo durante bastante tiempo dos tratamientos, dos terapias que se emplean en este momento en la lucha contra el COVID-19, la ozonoterapia y la vitamina C asociada.
Sí, exacto.
Y esto ya lo viene haciendo usted y durante tiempo, por lo tanto, es una técnica que usted ya tiene probada, pero ahora resulta que mágicamente ya la han aceptado. Mágicamente le digo, porque no ha habido más remedio de encontrarnos con una pandemia a nivel mundial para que entiendan que la ozonoterapia tiene los beneficios que tiene y, de hecho, son tratamientos que hay clínicas muy acreditadas que ya están utilizando, ¿no?
Exacto. La ozonoterapia y tanto la vitamina C son como tratamientos complementarios muy útiles para el tratamiento de virus. Tenemos la circunstancia, esto se viene utilizando la ozonoterapia y la vitamina C ya desde hace muchos siglos, no es una cosa actual. Ya Linus Pauling nos habló de la vitamina C, por ejemplo, y le dieron dos veces el premio Nobel. El problema es que se ha intentado usar mucho la ozonoterapia y la vitamina C, sobre todo la ozonoterapia en el caso de virus como el ébola, pero no ha habido una repercusión, no se ha interesado. Y hoy en día, como nos encontramos con una situación tan especial, de que tenemos un virus que no tenemos ningún tipo de tratamiento, que se está probando absolutamente de todo, se ha empezado ya a utilizar en varios hospitales, ya hace ya varias semanas, tratamientos con ozonoterapia y vitamina C y otros oligoelementos, y está dando unos resultados espectaculares como tratamiento siempre complementario. Está aumentando la rapidez en que se da alta a los pacientes y se está evitando que muchos pacientes entren en la UCI.
Estamos hablando de clínicas reconocidas con nombres, es decir, podemos hablar de los nombres de las clínicas.
Sí, por ejemplo, el primer protocolo que se ha realizado de ozonoterapia y vitamina C, y además que está en prensa para publicarse en la revista de Anestesiología y Reanimación, lo realizó la clínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, un hospital público. Después, la clínica del Hospital de la Paloma de Madrid también está utilizando la ozonoterapia de otra forma, en forma de consuelo fisiológico, y está pendiente de la publicación de los resultados, que yo no estoy en contacto con los tres doctores que llevan esos procedimientos que están acostumbrados.
muy buenos. Y por último, también tenemos el hospital de Valdepeña, que es el que ha hecho el protocolo para la implementación exclusiva, bueno, de vitamina C y otros oligoelementos junto a los tratamientos, siempre decimos complementarios y junto con los otros tratamientos contra el virus, y también está dando muy buenos resultados. Nosotros estamos en contacto con los tres doctores que aconsejan a estos hospitales y nos van informando pues cada día o cada semana de cómo va la evolución.
Y ahora, para que la gente se sitúe, para que nuestros oyentes sepan exactamente cómo actúa contra el COVID-19 y que en realidad cuando nos aplican el tratamiento de ozonoterapia, ¿qué estamos haciendo?
Sí, bueno, el ozono es una mezcla de oxígeno y de oxígeno solo con un aparato especial, tiene que ser oxígeno medicinal, oxígeno puro. Y un aparato especial utiliza o une tres moléculas de oxígeno, o tres. Entonces esto, pues nada más entra en... tiene propiedades que son antiinflamatorias, antivírica, antibacteriana, antifúngica, y después tiene mucho efecto sobre el torrente circulatorio, sobre los glóbulos rojos de la sangre, que son los que nos van a conseguir el oxígeno de los pulmones y van a repartir el oxígeno a los tejidos, hace que coja más oxígeno los glóbulos rojos y le da más flexibilidad, porque actúa sobre una enzima que se llama 2,3-DPG, y hace que ese glóbulo rojo pueda llevar más cantidad de oxígeno y pueda llegar a lugares donde ya es más difícil de llegar por las arteriolas. Entonces, tenemos que indicar fundamentalmente que cuando depende todo en función de la dosis y de la concentración, hay que tener una preparación para aplicar el ozono, porque según se utilice la dosis y preparación y concentración, se puede obtener un efecto que se llaman antioxidantes, sí, que son beneficiosos, y también prooxidantes. En algunos casos, por ejemplo, en los primeros inicios, cuando hay un gran ataque de virus, que hay muchísimos virus, los procesos oxidativos son buenos para eliminarlos, porque el virus encuentra una capa de lípidos, que es donde actúa mejor el ozono. Ahí hay una cisteína y unos grupos sulfhidridos que se llaman, que es lo que hacen que el virus entre dentro de la célula. Entonces, en estos momentos, el ozono actúa, crea una serie de productos secundarios que se llaman ozónidos, y entonces va a actuar contra esta capa lipídica y va a disminuir muchísimo la carga viral. Entonces es una de las características que tiene. Realmente, cuando hablamos nosotros, queremos hacer muy hincapié que lo ideal sería aplicarlo en las fases iniciales de la enfermedad para disminuir la carga viral. Lo que sí que nosotros hacemos y se está viendo es que en la primera fase, los primeros 7 días, el virus, cuando entra en la célula, el virus entra dentro de la célula y hace unos procesos bioquímicos dentro y vuelve a salir de la célula. Y ese recorrido que hace dentro de la célula tarda 7 días, que es lo que se llama periodo de incubación. Si nosotros cogemos a los pacientes en estos primeros 7 días y le aplicamos ya nuestra terapia normal contra el COVID, más la terapia complementaria, el ozono y la vitamina C, evitamos que pase de la fase 1 a fase 2 y fase 3. Con lo cual ya evitamos también que llegue a la UCI. Eso es muy importante, usarlo de forma preventiva y cogerlo pronto. Lo que pasa es que para eso hace falta muchos test, que es lo que siempre se insiste. Test y test.
En caso de que una persona se haga el test y le salga negativo, no quiere decir que, porque usted sabe que a veces sale negativo y es porque, bueno, se vuelve a repetir y puede que salga positivo. Esto también es cierto, ¿no?
Bueno, sí, esto se está dando bastante, pero también es el problema de la eficacia del test. Entonces hay test que tienen nosotros hemos intentado conseguir test, lo que pasa es que el Ministerio de Sanidad por ahora no nos permite, pero depende de la especificidad que tenga el test. Si un test es muy específico, está bien hecho, la especificidad es muy alta y no va a dar falsos positivos. Si los test no tienen esa especificidad, que es lo que ha pasado con muchos test que hemos adquirido, dan resultados erróneos, con lo cual no nos podemos fiar. Nosotros hemos intentado que fabrica unos LEDs muy específicos, que ha estado durante todo ese tiempo vendiendo a Estados Unidos y a toda Europa. Sin embargo, España no le ha comprado ninguno, ha comprado siempre a China, sobre todo a las tres. Sin embargo, ahora ya se está empezando a dialogar con esta empresa para que lo que se fabriquen aquí se utilicen en España y se exporten.
Y
la especificidad, de todas formas, hay dos formas de confinamiento. Realmente en otros países no se hace confinamiento, en Suecia, por ejemplo. La especificidad nos permite, si es un buen test y es específico, realmente el confinamiento lo podríamos casi superar, porque si hacemos unos test masivos, que es lo que todos los médicos pedimos, separamos al que da positivo, confinamiento y tratamiento, y al que da negativo, que pueda salir.
Sí.
Entonces realmente reducimos muchísimo la cantidad de confinamiento y la cantidad, aparte que no es tan bueno, digamos, físicamente estar tantos días en casa.
Claro, también afecta a la salud, que es lógico.
Afecta a la salud. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que están en los niños, por ejemplo, hay casos nuevos de niños que han aparecido con una sintomatología parecida, son pocos casos, una cosa reciente, una sintomatología parecida a lo del COVID, con un cuadro muy tóxico. Las autoridades por ahora nos dicen que no es producto del COVID. Lo que sí que se ha visto es que estos niños pasan como con los pacientes del COVID, que tienen un déficit muy grande de vitamina D. Vitamina D es la que tomamos con el sol. Entonces, el hecho de estar 45 días o 50 días dentro de casa sin tomar el sol, hay un déficit y puede disminuir las defensas y puede dar un cuadro después también, un cuadro tóxico. Es lo que se está investigando ahora con respecto a la vitamina D y a los niños.
Pero, por ejemplo, las personas que no tienen acceso al test, porque además no se pueden hacer test como una persona, como uno quiere, porque lógicamente no los tenemos a la mano para poder hacerlo, ¿eh?
Y que sean fiables.
Y que sean fiables, además eso, imagínese. ¿Cómo puede prevenir? Es decir, ¿yo tengo que hacerme la ozonoterapia cuando ya sé que soy positiva? ¿O hacerme la ozonoterapia? No. Claro, porque
esto nosotros, si quiere también en otro momento hablamos del tema, es lo que llamamos trabajar el terreno. Poniendo un símil siempre con respecto a la agricultura, si una persona tiene un terreno, lo cuida, lo abona lo suficientemente bien, después ahí pone su semilla, le va a dar un buen resultado. El terreno es un proorganismo. Entonces, la fase de prevención es muy importante, porque se ha visto que hay personas, aparte de que hay las personas ancianas tienen un sistema inmunológico deprimido, que hay muchas personas afectadas por ejemplo, con muchas patologías cardíacas, diabetes. También se ha visto de que el virus tiene una predilección muy importante también sobre la grasa. Y la grasa del cuerpo, cuando hay sobrepeso, cuando hay obesidad, influye mucho en que se evolucione de una forma negativa. Entonces, el terreno es la defensa y la situación del organismo. Si nosotros tenemos que hacer un cambio de hábitos completamente, cambio de hacer deporte, una alimentación muy cuidadosa, tener muy cuidado el tema intestinal, hacer los estudios pertinentes que hacemos nosotros con genética, y después hacemos estudios de oxidación, de cómo está reaccionando el organismo ante los casos negativos del estrés oxidativo. Con todo eso, y los cambios de vida, los cambios de la alimentación, también muy importante, lo que es dejar de comer comida procesada, y con todo eso preparamos el organismo ya para que esté bien preparado ante un ataque. Con lo cual, la respuesta al virus, por ejemplo, va a ser mucho más suave y mucho menor. Y no vamos a tener que llegar a la fase 2 o la fase 3, que es la complicación.
Porque, claro, el tema del ozono en los hospitales lo aplican cuando ya hay una persona afectada. Pero si una persona quiere no llegar a estar afectada, o si le afecta el virus, pasarlo de forma más ligera, menos agresiva para el cuerpo, podemos aplicarnos el ozono. Es decir, no tenemos que estar afectados.
No, en absoluto. Nosotros lo aplicamos, llevamos mucho tiempo aplicándolo para otras muchas patologías, problemas de corazón, problemas de hígado. De hecho, nosotros hemos protocolizado ahora mismo la aplicación de ozono y vitamina C en el personal de la clínica. O sea, todo el personal de la clínica
tiene su sesión de ozono, su sesión de vitamina C, y también algún sanitario nos ha venido pidiendo también el tratamiento para prevenir, para aumentar muchísimo la defensa, porque el ozono realmente mejora la oxigenación, como hemos dicho, activa muchos recursos que son antiinflamatorios del organismo, trabaja mucho sobre los vasos sanguíneos y también es un papel inmunomodulador que modula el sistema inmune. Entonces, eso va a actuar para mejorar la situación del organismo contra un ataque posterior. No significa que sea el tratamiento, pero mejora el terreno. Nosotros lo hemos protocolizado en la clínica, realmente en las enfermeras, y nosotros no lo ponemos.
¿Y cómo se aplica el tratamiento?
Bueno, el tratamiento, hay varias vías de aplicación. Normalmente lo que hacemos es lo que se llama la autohemoterapia mayor, que cogemos sangre, la extraemos en un aparato especial, ozonizamos esa sangre con un equipo especial médico, y oxígeno puro siempre, oxígeno puro. Y una vez ozonizado, volvemos a introducir esa sangre otra vez por una vena, introducimos la sangre que ya está ozonizada. Y ahí ya se produce toda la cascada de procesos del ozono, que es lo que va a dar todos los beneficios. Otra fórmula que se utiliza, por ejemplo, en el Hospital de la Paloma, es que están utilizando el suero salino, que ozonizan el suero salino y inyectan el suero salino ozonizado. Después hay otras vías, como la vía rectal, que también va muy bien para gente que no se le puede conseguir venas. Y hay múltiples vías. La única vía que no se puede usar, está prohibido, es la vía respiratoria. Pero solo es muy perjudicial para los pulmones, a nivel si se inhala. Por eso hay que tener cuidado cuando se compran aparatos de ozono para desinfectar locales.
Sí.
Que se utilicen, pero que una vez que se han utilizado, o sea, que se tiene con la puerta cerrada, depende de la potencia del aparato, y una vez que se ha ozonizado todo, tiene que abrirse, ventilarse para poder entrar. Porque el ozono vía respiratoria es muy tóxico. Es la única precaución que hay que tener.
Y a nivel personal, como usted como doctor, ¿tenemos virus para tiempo?
Sí, virus va a haber para tiempo. No, la vacuna, hay mucha polémica con la vacuna, se está luchando muy rápidamente con el tema de la vacuna, pero claro, una cosa es la eficacia de la vacuna y hay que ver los efectos secundarios que pueden tener esa vacuna. La vacuna yo creo que tardará, puede que salga una muy pronto, pero habría que ver qué efectos secundarios tiene esa vacuna. Virus tenemos para tiempo. Y yo creo que con el tiempo tendremos más de una pandemia, tenemos que acostumbrarnos que de vez en cuando, porque no hemos cuidado nuestro planeta, han aparecido virus que estaban antes congelados en los polos, y en el congelamiento de los polos han aparecido virus que no estábamos acostumbrados, y entonces hay la polución y otros muchos factores del planeta que no hemos cuidado hace que estos virus se hagan más agresivos. Entonces, con respecto al coronavirus, sí que tardaremos tiempo, tendremos que acostumbrarnos a tomar siempre una medida de precaución, esperando la vacuna que sea efectiva. Y después hay una cosa que se está estudiando, es exactamente cuánta defensa deja una vez que se ha pasado el coronavirus, cuántos anticuerpos. Porque aún no se sabe con seguridad, la OMS aún nos alerta de que aún con seguridad no se sabe si está dando para 2 meses de defensa o si va a ser más prolongado, eso se está estudiando también ahora en estos momentos.
Por lo tanto, hay que ya tener en cuenta y que asimilar que lo que tenemos es que estar con un sistema inmunológico realmente óptimo, ¿no?
En perfectas condiciones, sí.
Porque es posible que nos enfrentemos a más pandemias como esta, si esta se alarga, que vengan posiblemente más, ¿no?
Sí, esta se alargará y posiblemente por el tiempo puede que aparezcan más. Eso ya nos avisan muchos virólogos a nivel internacional. Yo siempre he dicho que las enfermedades del futuro son el cáncer y las pandemias, porque el cáncer, hasta que no se localice un tratamiento específico, va a ser uno, y además el envejecimiento de la población hace que aparezcan más casos de cáncer, y después las enfermedades víricas, que los que ya han sido una forma de prevenida como este, que no causa grandes estragos, porque estamos en una era muy buena médica, en una era moderna. Eso resulta que ya hace 200 años ya la mitad de la población hubiera fallecido.
Entonces, para la gente que quiera disponer de esta terapia, que sepan que en Villarreal, en la calle Pérez Bayer, número 1, encontrarán una clínica donde se aplica el ozono, no desde ahora, sino desde ya hace mucho tiempo, es decir, no es algo que lo que da la casualidad es que con la pandemia se ha demostrado lo efectivo que es. Que sepa que Villarreal lo tiene, que tiene al doctor Rojo, José Luis Rojo Moreno, para aplicarla. Y don
también
José Luis.
Hacemos los cócteles de vitamina C, cuando quiera hablamos del tema de la vitamina C, que también es muy efectiva. Y ahora viene lo que es el postvirus, hay que tener en cuenta que tiene que estar los centros de primera atención sanitaria, los centros de salud tienen que estar preparados con muchos test y con mucha capacidad para poder prevenir y ver realmente y poder seleccionar quién está afectado y quién no está afectado de esto.
Esto lo único que nos dará es la facilidad de permitir que no estemos confinados y que sí que sepamos quién es la población afectada y quién no está afectada. Pero vamos, de la ozonoterapia se puede beneficiar la gente también que no está afectada.
Sí, no tiene ningún efecto secundario. No tiene ningún efecto secundario, son todos beneficiosos. Y además lo usamos para muchísimas cosas, pero como antivirico también sirve y se está dando unos resultados espectaculares realmente. Y cuando salga la publicación, sobre todo una de Madrid, se va a hacer un protocolo a nivel internacional.
Pues doctor, esperemos hablar con usted en breve, nos aclara muchas cosas y nos tranquiliza el hecho de que podamos tener terapias para combatir este virus y esta pandemia que nos está afectando y poder hablar con usted en breve, si le parece.
Cuando quiera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buen día.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Bueno, y ahora anem a parlar-los de una iniciativa. Una iniciativa que han tingut vora 150 persones a tot el món, 20 en concret a Espanya, i dos que són de Villarreal. Anem a parlar en un d'ells, en breu, antes de que els presente per què estem parlant d'això. Estem parlant d'això perquè aquestes 150 persones a nivell mundial estan des d'un projecte, un projecte que ha desenvolupat un respirador low cost, és a dir, que no és un respirador que val entre 20 i 30.000 euros, sinó que per 1.000 euros se pot adquirir. Dins d'aquest projecte, dins d'aquestes 150 persones, hi ha un Premi Nobel de Física, que el va obtindre el premi del 2015, i com a que en Villarreal en tenim dos i tenim la sort de poder parlar en un, anem a donar-li els bons dies. Manu Pons, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Manu, tu eres metge, no?
Sí, efectivament, jo soc metge i, bueno, ara m'he vist per circumstàncies treballant a part del meu en aquest projecte que has comentat prèviament.
D'on naix? Com te ve el projecte? Suposa que, evidentment, eres metge i saps en aquest moment que un respirador és la vida, no?
Sí, bueno, la idea naix perquè un amic de tota la vida del poble, Vicente Pesudo, que ell és doctor en física i habitualment treballa en física de partícules, en matèria oscura, me fa un dia una telefonada per a que li explique el tema de la ventilació mecànica o com se gasten els respiradors. I me conta un poc sobre el projecte i me diu que si per favor me puc connectar a una videotrucada tots els dies, a tal hora i tal. I el projecte naix, així com jo m'embarque en el projecte, però el projecte naix des d'Itàlia. En la falta de respiradors, la pandèmia va arribar allí primer i clar, i creen la necessitat. Els físics d'Itàlia, d'Espanya, de Canadà, d'Estats Units i de França, que són els països que participen, estan en contacte. I llavors me veig un poc involucrat en el projecte per lo que t'he contat, perquè me fan la telefonada i pues, dia a dia me pregunten certes coses que a nivell mèdic ells no controlen tant i la veritat és que és una passada treballar amb aquesta gent.
De fet, totes les dies tenen una reunió, És a dir, vostès estan totes les dies comunicats i involucrats en aquest projecte. No? Quan vam parlar de l'entrevista, vostè me va dir que diàriament es reunissen, no?
Sí, tots els dies a les 11 tenim una videotrucada l'equip espanyol, per dir-ho així, del respirador, i després per la vesprada ja tenim amb l'equip internacional, ho fem un poquet el feedback amb la resta de països.
I en aquest moment, aquest projecte, concretament, en quina fase es troba?
Pues mira, en Espanya estem en fase d'homologació per l'Agència Espanyola del Medicament i del Producte Sanitari. Estem passant els tests preclínics, que consisteixen en proves de laboratori. Vam estar en València fa 15 dies en la Universitat Catòlica provant en un pulmó artificial, que és un pulmó dels més desenvolupats del món. És un simulador de pulmó per a que s'entenga fàcil. I vam estar provant el respirador en el pulmó, i la veritat és que funciona prou bé. Després haurem d'enviar a l'Agència Espanyola del Medicament, que simplement farà els tests que hem fet nosaltres, però en el seu laboratori, per a comprovar i verificar que tot el que hem fet i tot el que diem és correcte. Però bueno, l'última notícia d'ahir va ser que la FDA americana, ve a ser com l'Agència Espanyola del Medicament allí, i ha autoritzat en Estats Units l'ús d'aquest respirador. Vull dir que anem per bon camí, que sent el mateix prototip i sent allí un poc més estrictes quasi, pues pràcticament se pot dir que s'homologarà sense quasi fer canvis.
I, bueno, com he dit al principi, un respirador pot costar entre 20 i 30.000 euros. I vostè ens diu que este respirador és per uns 1.000 euros aproximadament. I quina diferència hi ha?
Bueno, pues pense que la diferència està sobretot en el tema de llicències i en el tema de, bueno, pues de que és un projecte no lucratiu. S'ha tractat de fer el projecte en llicència oberta, és un projecte solidari, per dir-ho així, o sense ànim de lucre, perquè la idea que se té és que els països menys desenvolupats puguen construir el seu propi respirador. I si la pandèmia, per lo que siga, pega fort en algun país que no està molt desenvolupat, ells puguen tindre accés als plànols, enginyers del seu país, amb l'autorització de l'organisme pertinent del país, puguen produir el respirador i gastar-lo. Evidentment s'ha fet llicència oberta, s'ha assegurat que ningú puga patentar ni el respirador ni cap part del respirador, però jo crec que la diferència de preu, a part de certes coses que, bueno, tècniques, però que sobretot ve per el tema de llicències.
I entonces el ciutadà, després de sentir el que vostè està dient, pensa que està tot solventat i que tindrà un respirador per a tots. Podrem tindre respirador per a tots? Este respirador se podrà estar en les clíniques, en les residències, en els centres de salut?
Pues la idea és que els respiradors estiguen en les UCIs, sobretot, que és on fan falta i és on se gasten els respiradors tipus dels que estem fabricant. Com a curiositat, en Itàlia el govern s'ha compromès amb el projecte a comprar 10.000 respiradors d'aquest tipus. En Estats Units crec que són 18.000 els que s'han compromès. En Canadà 20.000, vull dir que el mateix govern s'ha implicat en el projecte. I aquí encara estem esperant un poc que ens diguin alguna cosa. Però jo crec que quan ho aprovem, si la resta de països ho han fet, ho hauríem de fer també.
O sigui, que vostès estan a expenses de que el govern espanyol aprove la compra de estos respiradors, és a dir, que puguen fabricar-se perquè segurament sí que estan minuts, perquè segurament no, segur, fan falta, no?
Sí, això seria la següent fase, que és el que nosaltres esperem. Perdó, ara mateix estem en el prototip primer, que funciona bastant bé, i s'està fent ja el segon prototip, que és el primer de fabricació totalment espanyola, que en ell està treballant precisament el doctor Pesudo en Canfranc, que hi viu a Osca, i el segon respirador ja té millores sobre el primer. I el que esperem en un futur és que quan estiga homologat que sí que puguem fer una demanda, perquè és una cosa que a un baix preu
poden tindre d'estocatge per si farà falta. Pensem que no és descabellat, ja que s'ha fet en uns altres països.
Però vostès, quan ofereixen això, tindran que saber segur que tenen un fabricant per a poder fabricar-lo. És a dir, busquen la implicació del govern per a que el mateix govern siga el que posi els mitjans per a poder fabricar estos respiradors?
Bueno, la idea ara és buscar una empresa que tinga capacitat de produir el producte. És a dir, cadena de muntatge, que treballi en peces metàl·liques, ensamblatge i demés. I a posteriori vindria... Bueno, el tema del govern el porten un poc la gent que treballa en el projecte a Madrid, que és gent del CIEMAT, que és el Centre d'Investigació Mediambiental i Tecnològica, que pertany al Ministeri de Ciència i Innovació. Per tant, pensem que la implicació del Ministeri, que ja està per una part, simplement seria traslladar-ho als organismes pertinents, però que ja t'he dit que com en altres països s'ha fet, és d'esperar que així també es faci. I pensem que, bueno, ara mateix estem en la fase de buscar una empresa que puga produir-ho, no que vagi a produir-ho ja, sinó que tinga capacitat de produir-ho i vulgui produir-ho, i en el futur, quan s'encarreguen els respiradors i s'arriben a encarregar, però sobre pedido.
I mire, quan antes hem parlat dels puestos on poden fer falta els respiradors, vostè, jo he apuntat, en el meu desconeixement, on puguen estar respiradors, però vostè sap que aquesta pandèmia afecta els pulmons, vostè millor que ho sap, que ningú ho sap, i no n'hi ha a voltes prou UCIs per atindre a les persones infectades. És a dir, imagines si en l'hospital de campanya que s'han muntat tres en la Comunitat Valenciana, allí dins no n'hi ha UCIs. Allí dins poden n'hi haure respiradors?
Sempre que hi hagi un pacient que requereixi ventilació mecànica, tan invasiva o no invasiva, que és que un pacient estigui intubat i inconscient, que requeria ventilació mecànica invasiva o la no invasiva, que són uns pacients que estiguen conscients que puguen requerir una xicoteta ajuda respiratòria, se podria gastar. El tema és que necessita personal d'especialitat, pues metges que sàpiguen gastar respiradors, que normalment són metges d'urgències, pneumòlegs, intensivistes, anestesistes... Vull dir,
sí, però
al final, si en l'hospital de campanya se donen aquestes circumstàncies, per supost que podria haver respiradors.
Sí, perquè sap què passa? Que n'hi ha prou malestar en aquest moment perquè n'hi ha una gran manca de UCIs. Vostè sap que així les UCIs que n'hi ha són limitades. Si hi haurien hospitals de campanya i no hi ha personal i no hi ha respiradors per atendre la pandèmia, pues, com que sap lo que me referís, tornem a lo mateix. O sigui, en realitat necessitaríem que en principi, en vez de comprar un respirador per 20 o 30.000 euros, ne podrien comprar 20 o 30 respiradors i, a més, tindre aquest hospital de campanya en el material tan humà com físic per a poder atendre, perquè esta pandèmia ens porta problemes precisament d'això, de respiració, no?
Efectivament, els respiradors són tan importants en el tema de la pandèmia. No, m'agradaria aclarir que no tots els pacients Covid necessiten un respirador, però sí que els pacients que estan més greus necessiten un respirador normalment per molt de temps. És a dir, estan entre 4 i 6 setmanes de respirador, molts d'ells.
Sí.
Lo que vol dir és que no se poden alliberar respiradors de manera ràpida per a gastar altres pacients. I és allà on ve el problema dels respiradors, que mentre el cost d'oportunitat, no? Mentre un respirador el té un pacient, no el pot tindre un altre, això és una obvietat. Llavors, el que nosaltres intentem és que hi hagi més respiradors a l'hospital per no tenir que escollir a qui li fiquem un respirador i a qui no li fiquem un respirador.
I sobretot incidir molt en la sensació de que pot tindre qualsevol persona de que li puga faltar l'aire. És que són... A vegades portem les coses a nivell de negoci, però això és salut. Vostè és metge i jo entenc que per vostè és lògic, sap? Però per la resta de persones tenen que entendre que en un moment donat queda sense aire, pues, és terrible.
Sí, efectivament, per al pacient la sensació de no tenir aire és una sensació molt agobiant, però bueno, amb medicació, amb
ajuda respiratòria o suport ventilatori, amb altres mitjos, amb oxigen suplementari, pues n'hi ha coses amb les que se poden solucionar. I bueno, és el que s'està fent avui en dia. El tema és que quan ha passat, sobretot a hospitals on han estat sobresaturats, han tingut que gastar els respiradors de quiròfan que es gasten per a cirurgies, els respiradors que estaven a urgències. Al final han tingut que recuperar tots els respiradors per a poder donar suport a aquests pacients i aixina i tot. Hi ha llocs en Espanya on han faltat respiradors, inclús les ambulàncies han tingut que cedir els seus als hospitals.
I a tot això apunta que segurament per a otoño, quan arribi el... un poc, quan torni a travegar la tardor, tornarà a hi haurà un rebrot, no?
Bueno, ja... Jo així estic sentint de tot. Jo, sincerament, en quant a opinió personal, pense que hi haurà un rebrot de la pandèmia o de l'enfermetat. No sé dir-te si serà de manera propera o si serà la tardor vinent, però crec que sí que n'hi haurà un rebrot. Sí que hi haurà un rebrot perquè no tot el món ha tingut contacte amb l'enfermetat. Al final, el modo de contagi és similar a una grip. No estic dient que la enfermedad sigui similar a una grip, sinó que el modo de contagi és similar a una grip. I quan no és un any és un altre, però al final molta quantitat de la població, un percentatge alt, acaba tenint contacte amb l'enfermedad. I no sé si tindrem el rebrot ara, la tardor o quan, però pense que sí que anem a tenir-ne un.
I hem d'estar prevenguts, hem de posar a l'abast de la sanitat tot el que faci falta. Manu Pons, mire, ens agradaria continuar seguint la evolució de tot dels respiradors, què és el que passa, si arriben a homologar-los, que segurament vostè m'està dient que sí, si arriben a tindre un acord en el govern. Per cert, podrien arribar a tindre un acord en el govern de la comunitat autònoma?
Bueno, a dia d'avui les transferències, les competències estan centralitzades per l'estat d'alarma, però el dia de demà, quan les competències tornen a les comunitats autònomes, si la comunitat autònoma pertinent vol tindre accés al respirador, vol produir-lo i tal, com he dit anteriorment, és llicència oberta i simplement crec que tindrem que contactar amb nosaltres per a tindre accés a aquesta llicència, que no... Ja t'he dit que si se fabrica sense ànim de lucre, no, vamos, nosaltres ni guanyem ni perdem res. Si se fabrica sense ànim de lucre, la comunitat autònoma pot encarregar-lo a l'empresa que siga, comptant amb nosaltres i ja està.
Pues molt bé, Manu Pons, moltes gràcies per haver entrat en la seua ràdio també, haver-nos contat esta bona notícia i esperem que arribi on té que arribar i és als pacients que són el que més ho necessiten.
Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos difusió i molt bon dia a tots.
Bon dia.
Bueno, se'ns ha fet curtet, hem acabat. Fins demà, Maria Ventura.
Fins demà. Ressenyar que avui a les 8 es farà un homenatge per aplaudir, com sempre, als usuaris i al personal de la residència de majors Domus B. I així que tornarem a veure l'imatge de l'alcalde acompanyat per regidors i protecció civil i coses de seguretat davant de les portes de la residència.
De Vila-real.
Sí, clar. Sí.
De la saleta. Montse, moltes gràcies i molt bon dia per haver-nos acompanyat avui durant este matí, que no és dimarts, que és dimecres.
Sí, jo, Susana ha dit que és dimarts, però bueno, és que per nosaltres és igual que sigui dimarts. Pues no res, Susana, està fins demà.
Txelo Climent, com, què tal avui la passància?
Bé, bé.
Ha anat bé?
Heu superat, sí.
Miércoles superado.
I a tots vostès, moltes gràcies per haver estat ahí acompanyant-nos esta estoneta i demà més i millor. Moltes gràcies.
Adéu.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada, eres como el río que va regalando.